Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquer Álvarez, comencem Herrera en Cope Lleida, puntuals com sempre són les 12:20. Avui dimarts ja 4 de desembre del 2018, dic ja, perquè si has de marxar de pont, si tens sort de fer pont, i ben fet que fas, si t'ho pots manegar, doncs per entendre's avui és com un dijous ja, eh? Tot i que estem a dimarts. Hores d'ara, amb 10 graus a la ciutat de Lleida, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de la Fira de les Aspres, i ho farem amb el Jaume León, que és el president de l'Associació de les Aspres. També parlarem dels barris, com tots els dimarts, amb el Cosme García i l'espai Barri a Barri, i obrirem la finestra del record del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, doncs a la Nacional 240, parlem de cuina, parlem de moda. A més, avui és el primer dimarts del mes de desembre, per tant, estrenem nou xef resident, per entendre'ns. Ja sabeu que aquesta nova temporada el que fem és mantenir un cuiner durant tot un mes, per tant, a més serà aquest mes de desembre, que pel que fa a dimarts és molt més curt, perquè el quart dimarts és Nadal, dia 25, i per tant farem festa. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, hores d'ara, 10 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts continuem amb un temps molt estable, amb la presència de núvols prims a les comarques de Lleida, encara amb boires en punts de la depressió central i les temperatures sense canvis. La màxima arribarà a marcar 13 graus com a molt a Lleida i Balaguer, 14 a Tàrrega, 16 graus a Diella i 18 a la Seu. El vent es mantindrà fluix i variable. Demà dimecres tornarem a tenir un cel amb intervals de núvols alts, boirines i boires al matí, temperatures similars a mínimes de 5 graus a Lleida, Balaguer i Viella, 6 a Tàrrega i 3 graus a la Seu d'Urgell. El vent continuarà fluix i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
La veu de Freddie Mercury amb el seu grup, saps que eren els Queen, entre d'altres, amb aquests grans èxits, eh? All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. Aquest tema el trobes dins del treball discogràfic que portava per títol News of the World. És de l'any 1977. Entre d'altres, es va endur el premi del Saló de la Fama dels Grammy. Radio Gaga, Queen, Freddie Mercury a la veu. 12:24, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que comencem parlant de successos, comencem parlant també d'un tòpic, i és que no aprenem mai, 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 no aprenem mai. Mira, han enxampat un motorista a 188 km per hora a la carretera local 800 a Alcarràs. El conductor circulava més del doble de la velocitat permesa en aquesta carretera local, que està limitat a 90 km per hora. És un conductor de 51 anys, que afortunadament no va patir cap mena d'accident, simplement el va enganxar un control preventiu de velocitat dels Mossos d'Esquadra aquest diumenge al migdia, al matí. Bé, Miquel, jo porto moto, i és veritat que les motos has de vigilar, perquè corren soles, per entendre's. És una manera de parlar, però vull dir que pots guanyar velocitat molt més ràpid que amb un vehicle. Però tenim, tant si anem amb vehicles, amb cotxes en aquest cas, com si anem amb motos o amb qualsevol altre, tenim sempre la necessitat de córrer més del que ens marque. I és veritat que jo també crec que les autopistes estan limitades a la baixa, és a dir, amb els vehicles d'avui en dia, 120 km per hora, doncs home, jo crec que és baixa aquesta velocitat. Però escolta, és la llei, és el que ens marquen. Si hem de lluitar d'alguna manera, lluitem perquè canviïn la llei i que pugi aquest límit de velocitat, però no... Per això jo m'he de posar a anar a la velocitat que em doni la gana. Però és que a part d'això, 188 km per hora, si caus, t'asseguro que et fas molt, molt mal. I si impactes contra un altre vehicle, doncs també faràs molt, molt mal. Ens ho han dit mil vegades, no? Per córrer més arribes abans. Doncs apliquem-nos-ho. I faig èmfasi amb aquesta notícia avui dimarts, perquè estem a portes d'un cap de setmana llarg, d'un pont en el que hi haurà molts desplaçaments amb vehicles i que, sisplau, que a l'hora de tornar dilluns hi hem de ser tots, A Lleida, més successos. Una persona roba un mòbil i pega a un urbà en Lleida. La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de delictes de furt i resistència a l'autoritat. I els Mossos i la Urbana reforcen la vigilància en zones comercials de Lleida durant el període de compres nadalenc, que és la campanya de seguretat viària i ciutadana, pretén prevenir furts i robatoris i facilitar la mobilitat a la ciutat. Comissions Obreres. No sé si això ve arran del programa aquest de l'Alberto Chicote a la televisió, però Comissions Obreres denuncia que les dues residències públiques de Balàfia serveixen menjar de mala qualitat. L'empresa de salut que les gestiona admet que hi va haver queixes raonades, però que van quedar solucionades ja fa mesos. Diu que a nivell laboral aplica millors condicions que el conveni. I estem a principi de mes, per tant, tenim dades de l'atur. L'atur ha augmentat en 96 persones al novembre a Lleida. A les comarques lleidatanes la desocupació torna a disminuir en termes anuals després de 6 mesos d'increments. I això és una bona notícia agafada amb pinces, Agafada amb pinces perquè el nombre de desocupats al novembre es va situar en 21.444 persones. 21.444 persones, que és tota una pila de persones. En plana local, l'Ajuntament de Lleida posposa al gener l'acte formal d'inici d'obres del Museu d'Art de Lleida. La Rosa assenyala, però, que ja s'està treballant a l'antiga audiència per acabar de buidar l'edifici perquè puguin començar els treballs. I també l'Ajuntament de Lleida anuncia més zones 30 i zones que siguin semi-peatonalitzades. Concretament, hi haurà una zona 30 a Pi Margall i vora el pàrquing de la Maternitat. I, a més, un tram semi-vianalitzat a Bonaire. A tot això, doncs, home, les zones 30 aquestes se sumaran a on poden circular la gent amb patinets elèctrics. I, evidentment, la zona semi-vianalitzada no, Canviem de tema. Agricultura abona els ajuts per la millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya del 2018. El departament fa efectiu el pagament de més de 82.000 euros entre un total de 65 beneficiaris. I el turisme, de cara a aquest pont llarg, aquest cap de setmana llarg o aquest pont, es decanta per l'oferta de muntanya. Les ocupacions hoteleres van del ple del Pirineu Gironí al 20% de l'oferta de cases rurals a les Terres de l'Ebre. I la secció sindical d'ensenyament, la CGT, denuncia la precarització de la unitat d'escolarització compartida de la Seu d'Urgell. El sindicat critica la gestió d'aquest servei que està duent a terme l'entitat Aspid. I el Doctor Music Festival serà de 4 dies i començarà l'11 de juliol. Les zones d'acampada s'obriran al públic el dimecres. Que semblava lluny i això és ja, aquest proper estiu. Torra anuncia que celebrarà una reunió del Consell Executiu a la Val d'Aran a principis del 2019. El president català es reuneix amb el síndic d'Aran en una cimera en què s'ha treballat el nou model de finançament de la regió pirenanca. El que fem tot seguit és parlar d'esports. Ho fem, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs això ho vam parlar la setmana passada, però clar, amb la nova victòria del Lleida Esportiu d'aquest cap de setmana, doncs tornem a parlar de xifres. I és que Lleida té, que té amb 30 punts, la millor puntuació de la història del club a hores d'ara. Només en 3 temporades més sumava una derrota i va pujar en 2. Per tant, comencem a parlar, i sé que estem a la primera setmana del mes de desembre encara, però aquestes xifres del Lleida Esportiu comencen a tenir molta pinta de números d'ascens.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Amb la Mari Carmen ja sabeu que fem memòria. Recordem tal dia com avui, un 4 de desembre, però de l'any 93, o sigui, 25 anys enrere.
Efectivament, amb la reforma del mercat laboral, en aquells moments, ja es podia afrontar el creixement i Foment de Treball va veure insuficient, però positiva, la reforma. L'arquebisbe Carles manifestava que podria marginar a barris sencers. El govern va lamentar aprovar el nou marc laboral sense els sindicats. Més de 44.000 llums de colors van alegrar el Nadal de 1993 als lleidatans. Es va inaugurar el dia 3 de desembre, o sigui, allí, als principals carrers i places de la ciutat. El consum elèctric d'aquestes ornamentacions nadalenques l'any 93 va suposar unes despeses per l'Ajuntament de Lleida de 4.112.251 pessetes.
4.112.000
amb electricitat.
Bueno, avui en dia ja fa dies que estan funcionant, ja fa dies, a l'actualitat, tot i que sí que és veritat que la majoria són LEDs i que gasten molt menys, però també n'hi ha moltes més, Jo no sé exactament la despesa, però bueno. Què més, Mari Carmen?
Pues venga, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona era notícia també, perquè va acollir en aquests dies la gran festa de la sardana, commemoraven el 50è aniversari de la colla sardanista reusenca. Altres actes rellevants en aquestes dates destacava també el desè sarau artesenc al Bages i a la Garrotxa, la mostra de pessebres de la vila d'Olot. L'any 93 es va crear una polèmica al voltant de l'Institut d'Estudis Ilerdencs per la publicació d'un llibre sobre la parla de Toledo. L'obra s'havia editat dins de la col·lecció El fil d'Ariadna de la Universitat de Lleida. L'autora va manifestar que no perquè parlés de Lleida s'havia de publicar. Era un estudi pioner que demostrava que a Lleida es treballava bé. El director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, en aquell moment Josep Pont, va proposar que es canviessin els criteris en les subvencions que s'havien atorgat. I per finalitzar, es va decidir també enterrar part de les restes arqueològiques de Cap Pont, recorden? Que les havien trobat i estaven doncs meravellats. Bé, doncs al final se van decidir enterrar-les. Es van trobar al novembre entre el Pont Vell i el de la Universitat. Tot el material recollit va ser dipositat al Laboratori de Restauració de la Universitat de Lleida. La resta es va cobrir amb una capa de terra perquè allí s'havien de construir els murs d'aigües altes.
Caram, o sigui, que el dia que ho tornin a excavar, allí els trobaran una altra vegada.
Bueno, es trobaran part. L'altra part se correcte. La van endur cap a la Universitat de Lleida. Val.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en Cope.
Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja us ho havia presentat breument al principi del programa, però ara ho farem a fons, perquè arriba aquest cap de setmana, dissabte concretament, la novena edició de la Fira de les Aspres, i el que fem és parlar amb el president de l'Associació de les Aspres del Montsec, que és el Jaume León. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Novena edició de la Fira de les Aspres, jo crec que cada any en parlem aquí. És una fira que tindrà lloc aquest dissabte, dia 8, des de les 9 del matí fins a les 2 a la Os de Balaguer. Jaume, escolta, primer de tot, el terme aspres, a què es refereix?
Bueno, la veritat és... Sí, aquesta és una d'aquelles preguntes sí. que crida l'atenció, no? Les aspres, resulta que a l'època de la repoblació, aquesta zona era les aspres. Per què? Pues perquè, a diferència de la gent que anava al Llobregat o a algun altre lloc, pues aquí, perquè surti una patata, tens que treballar al camp, bueno, perquè aquí hi ha moltes pedres, molts rebolls, costa molt, no? De fet, hi ha algunes zones, alguns territoris que es diuen també les aspres. Al Rosselló francès hi ha una zona que també el terra requereix homes valents, no?, per treballar-la, i també es diu de les aspres. Però aquest és el motiu, eh? Les aspres referent a terra aspra, mai millor dit, dura, que costa de que produeixi.
I això fa referència a la zona aproximadament entre Os de Balaguer, el Montsec, tota aquesta zona, la Noguera Alta.
Sí, de fet seria la Noguera Alta. De fet, inclús el nom real nostre és l'Associació d'Empresaris i Comerciants de la Noguera Alta.
Ahà, molt bé.
I estem constituïts a Os de Balaguer, són socis doncs, Castelló, Farfanya, de Sabellanes, bueno, els pobles aquests de la rodalia, de la zona d'Os, diguem, de Balaguer cap al Montsec.
Molt bé. La proposta per aquest dissabte és la Fira de les Aspres, la novena edició, Fira de la Suca. Hi haurà esmorzar tradicional gratuït per a tothom, hi haurà botigues i productes artesans, i què més heu organitzat?
De fet, aquest any el que fem és un homenatge a la dona esportista.
Ahà.
Cada any fem un homenatge, un reconeixement d'alguna institució, d'alguna persona, d'algun grup, i aquest any, pues, bueno, la dona esportista, és que la veritat és que és un boom, no?, des de fa pocs anys, pues, la força i empoderament de la dona respecte, i un dels temes, el de l'esport, i aquí al poble nosaltres tenim bastantes dones que són, bueno, que són verdaderes esportistes, i que potser t'estic parlant de que als 50 anys o 60 anys, pues, persones que potser no havien fet gaire esports a la seva vida, ara s'estan reorientant cap aquí. Veus a dones corrent o caminant. Bueno, és un homenatge amb elles. No sol les dones esportistes Os de Balaguer, sinó a les de totes de les dones de Lleida, que estan a clubs o federades. Aleshores, el que farem és pues, donar els típics borses i regals a totes les dones esportistes, i després farem un sorteig de premis a les dones que s'han apuntat. De fet, hi ha una pàgina web a través d'Intercim, on la gent es pot apuntar telemàticament, i així està registrada pel proper dissabte.
Molt bé. Però el dissabte no fareu cap activitat esportiva?
No farem carrera. És un homenatge.
És un homenatge, però no caldrà suar per entendre'ns aquest dissabte.
Aquest any no, però això vol ser la preparació d'una cursa que ja faríem a la propera fira, a la dècima Fira de les Aspres de l'any que ve.
Molt bé.
O sigui, ara comencem esmorzant, diem, saps?
Correcte.
I donant regals.
Correcte.
L'any que ve em sembla que ja hi haurà que suar la cansalada, mai millor dit.
Doncs escolteu, aquest dissabte, a partir des de les 9 del matí, cap a Os de Balaguer, les famílies seran totalment benvingudes, Jaume, perquè a part de les paradetes, dels productes artesans, també hi haurà jocs infantils pels més petits.
Sí, hi ha jocs infantils de fustes per tots els carrers del poble. Després hi haurà ponis, la possibilitat de passejar amb ponis, la banda de tambors de Sopinyà, l'actuació dels grallers que tenim a Os de Balaguer. És a dir, que serà un dematí, bueno, i després totes el tastet d'oli, mel, torró, que són tradicionals, perquè és una terra d'oli, mel i torró, mai millor dir, no? I, bueno, de nou també estarà els Mossos, que estan allà amb les sirenes, i els bombers, bueno, que és una cosa, sobretot, els crios ho passen, la veritat, ja ho estan esperant, perquè sempre s'ho passen molt bé. Però esperem que no plogui i que faci un dia estupendo.
Clar.
I que vinguin moltes dones esportistes.
I, a més, com sempre dic, sempre ho dic, i al final hi ha gent que diu, és que això ho dius perquè sempre ho dius. No, però és veritat, ho crec. Si aneu dissabte a Os de Balaguer, L'important és arribar, aparcar el vehicle i perdre't pels racons d'Os de Balaguer, evidentment visitar tot el tema de la Fira de les Aspres i la Fira de la Suca, però després podem trobar, descobrir racons d'Os de Balaguer per conèixer-ho, per fer-nos fotografies, pel que sigui, eh?
Sí, de fet, ara s'estan recuperant alguns monuments, com el Rentador, com el monument de Sant Pitot, i ara que estan en obres, hi ha molts racons que després els va dibuixar i va fer escultures i pintures Leandre Cristòfal, no?, que va néixer a Os de Balaguer. Mm. I és molt curiós perquè qui segueix l'obra d'aquest gran artista o al Museu Morera, etc., ho està mirant, després reconeix els llocs que apareixen en les obres que ha fet que aquest artista sigui un artista mundial, no? I es pot reconèixer perquè dius, ostres, si això surt amb aquesta pintura, amb aquest quadre, amb aquesta escultura.
Doncs dissabte 8 de desembre, des de les 9 del matí a Os de Balaguer, començarem forts, començareu forts amb aquest esmorzar tradicional gratuït per a tothom, pa torrat amb oli i mel, que és una combinació del més saludable i jo crec que energètica, per evidentment pel mes en el que estem. Hi haurà tot el tema de la mostra de botigues de productes artesans, hi haurà també aquesta entrega de bosses i regals a totes les dones esportistes dels clubs i federades que s'han hagut d'inscriure prèviament, recordem, a la web www.iter5.cat, el 5 amb números, iter5.cat, i a més, com ens ha recordat el Jaume, les famílies són benvingudes perquè hi haurà, per exemple, l'actuació dels Grallers d'Os de Balaguer, la banda de tambors d'Estopinyà, aquest tastet també d'oli, mel i torró, per si no arribeu a l'esmorzar, i jocs infantils pels més menuts i la passejada amb ponis, que això sempre fa gràcia. Aquesta activitat suposo que sempre té cua.
Sí, la veritat que sí, perquè a més els ponis, jo no sé a quina universitat van, però la veritat és que són uns animals els que porten aquí perquè són de la pròpia hípica, no?, d'Os de Balaguer. I la veritat és que jo que sé, sol li falta parlar i mira, m'hi tinc que fixar si és que no ho fan.
Estan ben ensenyats.
Sí, senyor.
Dissabte a Os de Balaguer, des de les 9 fins a les 2, és com passar un matí de dissabte, per si no marxeu de pont, de manera diferent. Hem parlat amb el Jaume León, que és el president de l'Associació de les Aspres del Montsec. Jaume, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona i que vagi tot molt bé dissabte.
Moltes gràcies a vosaltres i fins dissabte.
A la Serra Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La Serra Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
El diario Sport presenta el próximo 17 de diciembre en Madrid la primera gala de premios Valores del Deporte, en la que premiará a deportistas, clubs, entidades y aficiones para divulgar los valores del deporte y ser un ejemplo para la sociedad. Con el patrocinio de la Liga Santander, Renfe, Loterías, Danone y Gaes.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Tan revisados como los correos que mandas a tu jefe. Tan garantizados como los chistes malos de tu cuñado. Tan pocos kilómetros como los que puedes correr después de Navidad. Tan buenos como un Jaguar. Conoce los vehículos de ocasión Jaguar Approved. Revisados en 165 puntos y con 2 años de garantía sin límite de kilómetros. Jaguar Approved.
Ahórrate hasta el 33% comprando un Jaguar o Land Rover Approved en Portoles, Avinguda Rovira Roura, número 68, Lleida. ¿Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
A 30 segons d'arribar a 3:15, és el moment en el que parlem de barris, amb l'espai Barri a Barri.
I arribem ja a la nostra entrevista dedicada als nostres barris, els barris lleidatans, com altaveu obert per conèixer les seves inquietuds, les seves necessitats i també les seves reivindicacions. Avui volem parlar amb el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida, perquè arriba el Nadal i també cal fer una mica de resum de totes aquelles activitats i també de tots aquells èxits assolits i també tot el que queda encara pendent. Un 2019 al qual estarà pendent d'unes eleccions i de moltes coses per decidir. Parlem amb Toni Baró, el president de la FAB. Benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Bé, moltes coses quedaran per decidir, perquè no se sap com poden quedar les coses, està tot molt mogut i, per tant, s'ha d'estar a l'expectativa, no?
Bueno, sí, sembla que aquest any 2019 serà un any ple d'emocions.
Anem a parlar una mica de la FAB i el que ha suposat aquest any 2018. Podem dir que ha estat un any de la consolidació total de la FAB i també de la reconstrucció, si es pot dir així, d'algunes de les entitats veïnals?
Però, des del punt de vista de la Junta Directiva, estem molt contents perquè finalment ha finalitzat la reforma dels estatuts, s'ha aprovat, hem pogut començar a ficar fil a l'agulla i també estem molt contents perquè s'està produint un relleu a les diferents associacions, en el qual hi ha un relleu molt important i també una renovació inclús generacional, no?, amb noves gens que venen a les juntes. També hem de dir que, doncs, davant del tema de plataformes, estem contents en el sentit de que algunes d'aquestes plataformes el primer que han fet és anar a ser moviment veïnal.
Parlant una mica també de l'estructura de cadascuna de les entitats, algunes són molt reivindicatives, altres més tranquil·les, però ho fan de forma, jo penso, arreglada, no? Passen per la FAB quan tenen necessitats, s'ho fan ells mateixos, els doneu el cop de mà?
Ja de tot. El que passa és que sí que, és a dir, una cosa, n'hi ha que són més reivindicatives, o ho semblen, perquè utilitzen més la via dels mitjans, però també jo crec que totes les associacions de veïns treballen per als seus veïns i reivindiquen. El que passa és que alguns ho fan d'una manera més cridanera, utilitzant més el mitjans, que és una estratègia totalment legítima, i d'altres ho fan, doncs, d'una manera més institucional, més demanant, d'una manera discreta. També he de dir que, amb satisfacció, que la Comissió d'Urbanisme cada vegada presenta més preguntes i presenta més qüestions a l'Ajuntament, perquè siguin contestades. Això vol dir que, a poc, aquesta confiança que no es tenia en la FAB, que a vegades es fa desenvolupament especialment activa, és la Comissió de l'Horta en aquest sentit.
Tu parlaves dels mitjans, jo diria també que són les xarxes socials les que avui en dia capitaneixen les reivindicacions, a vegades les fotografies i també els vídeos del que estan fent aquest moviment associatiu, no?
Bueno, jo quan parlo dels mitjans ja ho faig en el sentit ampli, perquè avui en dia ens trobem una societat de la informació en la qual ja els mitjans tradicionals tenen el seu pes, però les xarxes socials, justament, cada dia en guanyen més, no?
Parlem també una mica de l'estructura que tenim dins de la FAB. Se fan cursos, però una assignatura pendent, que jo voldria saber si definitivament queda ja descartada, sembla ser que és així, l'Escola de Participació Ciutadana. Suposo que això no tira endavant, no?
Ha hagut un canvi de paradigma en el tema de l'escola. El sistema tradicional que tenia avui per avui ens ha resultat impossible tirar endavant. El que passa és que, si a part de cursos, també nosaltres, a través de l'escola, implementem la coordinació amb d'altres entitats, el treball en xarxa, que és, per exemple, amb les ONGs. Ara, demà crec que inaugurarem una exposició de l'ONG Veïns del Món, amb la qual col·laborem, que va sortir de la pròpia FAB. Això vol dir que hi ha diferents projectes que ens serveixen per articular des de l'escola. No és que el paradigma tradicional de formació de dirigents veïnals, però sí que està, en certa manera, activa.
Aquest any, precisament, ja ho van comentar l'altre dia, em destaco Foix, perquè la policia local ha reconegut a 3 persones del món veïnal, a mi personalment com a cases regionals, i tenim que dir que, bueno, que sembla ser que hi ha una molt bona coordinació, el que són la policia local, la Guàrdia Urbana i les pròpies gent, especialment de l'Horta, no?, perquè han estat l'Horta i la Bordeta els reconeguts aquest any.
Bueno, l'any passat també va reconèixer la meva persona a Balàfia i a la FAB, també. Uh-huh. Vol dir que la policia local està molt al damunt, està molt a nosaltres, especialment aquest grup de proximitat. i malgrat que és impossible de previndre tots els delictes, doncs estem treballant amb ell. També hem de dir que tenim una taula de coordinació amb els Mossos d'Esquadra i ara ja hem aconseguit que estan preparant la campanya aquesta de Nadal perquè realment l'any passat va ser especialment complicada.
L'altre dia, precisament, l'alcalde feia la seva valoració una mica i deia de que, bueno, que l'associació de veïns molt bé, però que representen els seus associats. Està clar, això va dir ell.
Bueno, és l'opinió de l'alcalde. Jo crec que s'hauria de matisar una miqueteta i que faria bé de fer-ho, perquè sí que és veritat que nosaltres no ens podem arrogar la representació real dels veïns la tenen exactament els electes, no? La gent que elegeixen, però sí que representem una part important. Aquest és un... Fa poc hem fet un procés de reflexió i de capteniment junt amb la CONFAP sobre el paper de les associacions de veïns, i una cosa que sí que hem de dir és que sí que no és que representem a la totalitat, ni molt menys, perquè hi ha moltes entitats, i avui en dia doncs, van sortir moltes entitats que representen el teixit social, però sí que som els veïns, diguéssim, organitzats de cada zona. Aquells veïns que estan preocupats i es volen organitzar s'organitzen de maneres diferents. Els que més s'organitzen i els que més escolten els veïns, de moment som nosaltres. Des d'aquest punt de vista, sí que s'ha de dir que en algunes associacions, per falta de relleu, per falta de renovació, no acabaven de connectar directament, però jo crec que una gran majoria del moviment veïnal a Lleida encara és el que més representa el veïnat.
Teniu previst alguna trobada important, així com aquest any heu tingut la CONFAC aquí a Lleida? Tindeu alguna trobada abans del mes de maig? Perquè quan arriben eleccions també, bueno, hi ha la possibilitat de fer altres coses que potser, si no fos per eleccions, podríem fer.
Bueno, de fet, nosaltres estem participant activament a la CONFAC. Ara, pel mes de desembre, se planteja una macroreunió a Barcelona que hem demanat que es pugui seguir per videoconferència en el marc aquest de la redefinició de lo que és el paper de les associacions de veïns veïnals en la societat, no? Hi ha una sèrie de punts que hem mostrat inquietud i tenim previst de participar en això. Més enllà d'això, l'agenda de l'any que ve, de l'any 2019, està molt marcada per tot tipus d'eleccions que hi pot haver, incloses les de la CONFAP, ara les de la pròpia FAP, que vull recordar que el 5 d'octubre del 2015 vam entrar i ara obligatòriament s'hauran de convocar eleccions si no es convoquen abans.
I també hem de parlar una mica d'aquest canvi generacional que tu deies abans. Sembla ser que, bueno, que hi ha hagut persones que estan en ganes de fer coses, no? I això és bo. Això no s'havia donat des de fer molts anys.
Fa goig. Jo ahir, per exemple, vaig saber que s'havia renovat amb Llívia, el sí, senyor Ojeda.
Sí.
També Sant Ignasi, Institut Sant Ignasi, amb una gent molt activa i molt mudada. També he de dir que, per exemple, a Ciutat Jardí, malgrat tot el conflicte que hi ha en marxa, doncs les persones hem contactat amb persones molt empoderades, hi ha moltes ganes de treball. El que han fet és, que era una plataforma, doncs, han agafat el relleu a l'antiga associació i n'han creat una de nova i estan en el procés de decidir a veure què acabaran fent. Però jo crec que això ens ha de donar una pista i un avís per a navegants, per a les institucions, perquè vegin que quan els veïns s'organitzen per aconseguir coses, veuen que el camí per fer-ho és fer una associació veïnal.
No, ara l'estació Segre també cal dir que ha hagut renovació.
Sí, bueno, hi ha una llista bastant llarga. Ara sí. El nostre vicepresident, que és molt treballador, el senyor Rosselló, l'altre dia vaig nomenar en una intervenció a la ràdio, fa una llista bastant llarga. Des de l'any 15 s'han produït tota una sèrie de renovacions que arriben a la quinzena d'entitats.
Ara arriba el Nadal, i jo sempre dic que les entitats culturals són les veritables protagonistes, però quan arriba Nadal o arriben festes majors, si treus una mica el moviment veïnal, treus les cadenes regionals, poca cosa queda.
Bueno, he de dir que, doncs, inclús aquelles activitats de partinyes, com el sopar dels pobres, a la Fundació...
La bordeta també té.
La bordeta, vull dir, també te fa una sèrie d'activitats als barris. La veritat és que una gran part de la vida social del barri gira o s'impulsa des de l'associació de la seva veïnal. Nosaltres, per exemple, fem un casal per a infants al propi centre cívic. O sigui que he de dir que, doncs, sense nosaltres, sense les associacions culturals i veïnals, doncs la vida de la ciutat seria, diguéssim, molt més grisa.
Toni Baró, te sents satisfet de la teva junta i del que tu pots tirar endavant conjuntament amb la teva participació que vas fer l'altre dia al ple amb les teves reivindicacions?
Sí, nosaltres vam parlar del tema de pressupostos, vam valorar que la continuïtat de les subvencions i després també vam creure que hi ha una sèrie de temes que es podrien millorar i ho vam manifestar. Quan a la Junta he de dir que, encara que els presidents, tu ja saps que són molt visibles, el treball és un gran treball, i he de destacar especialment el treball del Francesc Rosselló com a vicepresident, que ha sigut pràcticament una presidència compartida, però a part d'això, la resta de persones de la Junta són molt treballadores i bueno, aporten tot el que poden. També he de dir que la majoria d'ells són gent que encara estan en actiu en la vida laboral, i això és molt de valorar.
Per acabar, precisament amb aquests pressupostos també hi havia algun partit que deia que aquestes subvencions que es donen directament només amb la justificació, que no estaven d'acord.
Bueno, doncs m'agradaria que es posessin a treballar dins del moviment veïnal i que valoressin. Nosaltres que això creiem que és una mesura no solament encertada, sinó que es podria augmentar en el sentit de que el voluntariat, el nostre no deixa de ser un voluntariat, i així ho ha reconegut l'Agència Catalana del Voluntariat. Per exemple, la meva persona amb una participant com a representant del moviment veïnal, no? Els voluntaris socials que som els centres de veïnals hem de preocupar-nos de fer accions i organitzar qüestions de cara al veïnat. Les gestories i les corredories d'assegurances i així són les que han de gestionar els papers. Nosaltres hem de tenir la vida el més fàcil possible a l'hora d'organitzar coses.
Toni, però no tinc temps. Seguim parlant, la veritat, però si no el meu company ja em diu que ja hem acabat. Gràcies, que tingueu tots molt bones festes. Bon Nadal per tothom.
Bon Nadal, moltes gràcies.
Fins aquí, Ricard, avui el nostre temps dedicat als barris, aquest altaveu obert. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com. El teu WhatsApp?
Doncs sapa que el nostre número de WhatsApp, ja sabeu, és el 664-526-180, 664-526-180, perquè puguis fer doncs, les preguntes, les observacions que creguis oportunes. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra del record.
Pues anem cap al balneari.
A l'aigua calenta.
El balneari d'Alcarràs.
Ah.
Què et sembla?
És veritat, el vaig descobrir, me'l vas descobrir tu. Bueno, que no s'ha arribat a fer mai.
Sí, es va fer, va funcionar. El que passa que ara
Correcte.
Fa molt temps que diuen que el volen recuperar, que el volen recuperar.
Bé. Sí, senyor.
Era la segona meitat del segle XIX, prop de l'era del Jaume Tó, és a dir, del Jaume Sala, un pagès que estava regant. Es va adonar que hi havia alguna cosa estranya a l'aigua que sortia del rec i que regava. Va veure, per suposar que la treien d'un pou, va veure que les hortalisses, en lloc de refer-se i posar-se dretes, els passava just al contrari. Es tornaven músties i les fulles els queien. Davant d'aquest fenomen, es va fer anàlisi de l'aigua amb què s'havia regat l'hort i es va veure que aquella aigua era medicinal. Aquest fet tingué una forta repercussió. Es va canalitzar i s'embotellà l'aigua del pou i es va comercialitzar. Així mateix, molta gent de la rodalia es desplaçava fins a la font per emplenar les garrafes amb l'aigua miraculosa. El juliol de l'any 1896, acabant ja el segle XIX, es van inaugurar les instal·lacions del balneari, el qual es va construir al camí del riu, i que constava d'una nau amb dependències per prendre els banys per immersió a la planta baixa, mentre que al primer pis s'hi va construir habitacions per als malalts. També es va destinar un ampli espai per a jardí. El nom amb què fou conegut popularment el balneari era el de la Salutífera, és a dir, tenia a veure amb la salut,
sí.
I les seves aigües com aguas d'Alcarràs clorurado sódico frías. Cal dir que el balneari d'Alcarràs aviat aconseguí una merescuda fama i es va organitzar un servei propi de carruatges que sortien de Lleida a 5:45 del matí i a 4:00 PM i posteriorment retornaven a Lleida. Cal dir que tot i l'embranzida inicial, el balneari tingué una vida més aviat curta i avui ja és un record llunyà però que nosaltres hem volgut recuperar. I la dita d'avui ens diu que a la taula i al llit diu que la dreta, o el costat dret, és pel marit. Mira a veure si és veritat o no és veritat, Ricard.
Jo sí. Jo dormo a la dreta. A la taula no m'he fixat, veus?
Aquesta...
Saps què passa? Que a la taula saps qui mana, eh? La tele. La tele mana, la tele.
Això,
a la taula.
Quan van sorgir aquests refranys no hi havia tele.
Correcte.
Molt bé.
Gràcies, Joan.
Adéu.
A punt d'arribar a la una, per cert que tenim una darrera hora, un ex-reclús que agredeix un funcionari en un súper va acceptar 6 mesos de presó ahir per uns fets ocorreguts el juliol del 2017 a Belllloc. No podrà tensar-se el treballador. En fi, arribem a la una, senyals horàries, busquem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE, després la Nacional 240, parlem de cuina i de moda. Et presentarem el xef que ens acompanyarà tot aquest mes de desembre. I a 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez, Rajoy, Puigdemont y Junqueras citados a declarar en el Parlamento Autonómico Catalán. Así lo acaba de aprobar la Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155... que acaba de aprobar la petición de estas comparecencias. COPE en Barcelona, Silvia Martínez.
En la lista de comparecencias también figura el nombre de la exvicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o incluso el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, entre otros. Todos ellos han sido citados en calidad de testigos o expertos. La lista de comparecientes se ha aprobado con los votos de Junts per Catalunya, Esquerra y los Comunes, en la mayoría de votaciones, aunque el PSC también ha conseguido incluir algunos de los nombres que proponía. Por su parte, Ciudadanos no participa porque no comparte la creación de la comisión, mientras que en la sesión de hoy no había representantes de los subgrupos de la CUP y del PP.
Y la Audiencia de Vizcaya ha condenado a 2 años y medio de prisión a una pitonisa que estafó más de 22.000 euros a un hombre que sufría una anomalía psíquica. Estuvo durante 1 año y medio entregándole dinero y joyas a cambio de magia negra con la que le aseguraba iba a encontrar trabajo. José Luis Martín.
Sí, según la sentencia, la acusada Eulalia ofrecía servicios mágicos en prensa y televisión bajo el nombre de Cristal. En la tele la vio la víctima, Pablo Jesús, que motivado por la necesidad de encontrar empleo decidió acudir a su consulta en marzo de 2012. Desde entonces y durante 1 año y medio, la pitonisa, aprovechándose de lo influenciable y vulnerable que era la víctima, así como la desesperación por encontrar trabajo, se ofreció a realizar rituales esotéricos con los que consiguió que el hombre le realizase diferentes pagos y hasta entrega de joyas familiares hasta un total denunciado de 72.000 euros, aunque solo se han podido probar 22.600, que son los que recuperará la familia tras esta sentencia que condena a la farsante a 2 años y medio de cárcel.
Y a esta hora está teniendo lugar la Ejecutiva Federal del PSOE. Se está analizando los resultados de las elecciones en Andalucía, una ejecutiva que preside Pedro Sánchez. ¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
El Departamento de Salud de Cataluña anuncia una investigación para aclarar la muerte de una anciana en el hospital de Palamós, en la provincia de Gerona. La familia asegura que estuvo 7 horas esperando en urgencias. La denuncia ha llegado a los tribunales y la respuesta que ha dado esta mañana la Generalitat es un comunicado de 5 líneas. En Galicia, la Fiscalía de Pontevedra ha presentado una demanda colectiva contra la concesionaria de la autopista de peaje AP9. Es la que une Ferrol, en la provincia de La Coruña, con Tui, en Pontevedra. El Ministerio Público denuncia el cobro abusivo del peaje de Rande, muy cerca de Vigo. Solicita el reintegro de los peajes que fueron abonados en ese puente entre febrero de 2015 y junio de 2018. Y hoy hemos conocido el estudio de un equipo internacional de investigadores del cáncer de colon. Han identificado 40 nuevas variantes genéticas implicadas en la germinación de este tipo de cáncer. El hallazgo va a permitir profundizar en el conocimiento de esta clase de tumores para después poner en marcha cribados preventivos para la población.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Athletic de Bilbao destituye al Toto Berizzo como entrenador. José Luis Corrochano.
La derrota ayer por 3-0 ante el Levante ha provocado la decisión de despedir a Berizzo. Desde mañana va a dirigir el equipo Gaizka Garitano, que hasta ahora era el entrenador del filial. El equipo vasco es antepenúltimo a 3 puntos de la salvación y solo ha ganado un partido en 14 jornadas. Y acaba de hablar el Cholo Simeone sobre el tercer puesto de Griezmann en el Balón de Oro y el reconocimiento internacional de sus jugadores.
Ustedes me hacen reír, porque ustedes quieren que digan lo que ustedes saben. Entonces, ya lo saben ustedes. Courtois se fue al Madrid, ganó el mejor arquero del mundo. Cuando estuvo con nosotros, lo ganó Keylor Navas, que estaba en el Levante. Ustedes saben, ¿no? Para que no hace falta. Hay cosas que, si uno habla, no tienen sentido. En este mundo del fútbol, no sabe dónde está. Y se tiene que saber dónde está y lo que hay. Cuando sabe dónde está y lo que hay, vive mejor.
Hoy comienzan los partidos de vuelta de la jornada de Copa del Rey, de 16avos de final. Valencia, Ebro y Getafe Córdoba se juegan los dos a las 7:30. Rayo Vallecano Leganés 8:30 y Español Cádiz a las 9:30 de la noche.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo habláis de personas que dedican su vida a luchar contra la esclavitud infantil en todo el mundo.
Sí, tiene un nombre y un rostro esta lucha. Ehsan Ullah Khan es el fundador del Frente de Liberación del Trabajo Forzado, una organización que se ha dedicado a luchar contra la esclavitud infantil en el mundo en los últimos 50 años. Y debido a esa lucha contra esta lacra, fue encarcelado y torturado en Pakistán y se vio forzado a exiliarse en Suecia, desde donde continúa dando a conocer esta realidad que afecta a más de 170 millones de personas. Estos días está visitando Asturias, invitado por el Movimiento Católico Encuentro y Solidaridad. Y también haremos referencia en El Espejo a Iqbal Masih, un niño cristiano esclavo que se convirtió en símbolo de la lucha contra el trabajo infantil y que fue asesinado al poco tiempo. Ehsan es musulmán, pero está convencido de que ese niño murió como un mártir y por eso piensa, pide, que se abra su causa de beatificación. En fin, lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I com toca cada dimarts, és hora de treure la coberteria, les estovalles, no? Perquè agafem la Nacional 240 per parlar de cuina. Connectem amb COPE Lleida, amb el Ricard Álvarez. Ricard, què tal? Bon dia.
Bon dia. Jo me'n reia de fons, ja.
Ja t'he sentit, ja t'he sentit. Clar, perquè ja, jo t'imagino jo tot preparadet amb l'estovalla.
Tinc aquí els coberts i
els
tot.
Els coberts.
Tinc uns coberts aquí a la ràdio, ja, per fer-ho més ambient.
Jo també tinc coberts. A la... Això és trist, eh? T'adverteixo que tinguem coberts a la feina, vol dir que ens hi passem la vida, eh?
Bueno, per això aquest any, als nostres espais de cuina i on coneixem els xefs, els hi vam dir, escolta, una proposta al mes ha de ser de coses de tàper.
Exactament, perquè com tu i com jo hi ha moltíssima gent que ens escolta que dina de tàper i hem de posar una mica d'alegria.
N'hi ha molts, i encara que estiguem al mes de desembre, que ja és un mes doncs eminentment de festes i de menjars i d'històries, escolta, jo el tàper me'l segueixo portant igualment.
Sí, sí, jo també. I val més que sigui lleugeret, perquè com que venen dies forts... No?
Escolta, aquest mes de desembre tinc una proposta des de Lleida.
M'encanta, molt bé.
Mira, ens n'anem al carrer dels Templers, número 3, on tenim el restaurant Aggio, que per cert els trobes a internet, www.restaurantaggio.es, restaurantaggio.es, i et dono el telèfon, que és fàcil de recordar, que és el 973-266-155. 266-155, carrer dels Templers, número 3. I el seu fundador, alma mater, chef... El Toni Márquez, que sempre em diu no tinc res a veure amb el Marc Márquez, però ja m'agradaria estar avui amb nosaltres. Toni, què tal? Bon dia.
Bon dia, Enric.
Però el coneixes, bon el Marc.
Sí, bueno, personalment no tinc el plaer, tot i que tenim amics en comú.
Mira.
Però, bueno, el que tenim en comú és que ell va en moto i jo vaig com una moto.
Això sí. Això sí, perquè a la cuina hi ha sempre molta activitat frenètica i suposo que ara aquest mes de desembre més, no, Toni?
Més, gràcies a Déu, més. I, bueno, tu has d'estar allà a sala, no s'ha de notar que vas com una moto i dintre controlant tots els espais per un servei digne i, bueno, que es mereix el client, al final i al cap, que és lo important, no?
Clar.
Escolta, Toni, és restaurant Aggio, però vosaltres també teniu el vostre raconet de pizzas, de pizzeria.
Sí, això és que fa 30 anys és quan lo van fundar, lo van crear, i van fer un estudi de zona, i era el que tocai, i el continuem. O sigui, és una pizza molt... Molt nostra, no? Fent la massa dia sí, dia no, en volem natros, estirem natros, les fem hasta en forma de cor per la canalla, o sigui, cap problema.
Mònica,
no són cap franquícia.
A tu t'agrada el picant?
Sí, sí. Vale, pues, i he de dir que hi vaig estar fa poc i em vaig provar una de bacallà que fan a l'Aggio.
No, doncs n'has de provar una altra.
La
lligatana.
La lligatana.
Sí, el Toni ja sap quina és la meva. O sigui, està per canviar-li.
La teva és l'Aggio picant.
L'Aggio picant.
La number one.
És la número 1 a la llista. Sí, sí. I fa 20 anys que la provo.
Això és que és bona, si fa tant temps que està a la carta.
Però és igual, entenem de no picants, de picants, de quadrades, sí, rodones, de tots els tipus.
No, les fem al moment i al gust. O sigui, a veure, tot i que una llista per... Però bueno, que tothom se la, pot fer, la pot demanar al seu gust. Tot i que no és el més important de la nostra carta.
Correcte.
Clar, hi ha altres especialitats i suposo que aquest mes de desembre sí. Hi ha coses que no poden fallar a la carta, però això ens ho explicaràs, no, Toni, al llarg d'aquest mes, que vens cada dimarts.
Sí, sí.
Avui, és el cuiner encantat. Resident.
És el cuiner resident, sí, aquest mes de desembre. Ricard, tu què tens avui al tàper? No, no, confessa-ho.
Mira, tinc amanida,
sí,
pura i dura, amanida verda.
Bueno, sí.
amb mitja tomata i un tros de llom.
Bé, bueno,
i ja està, i el iogurt.
No està malament, però bueno, és poc imaginatiu.
Sí, sí, operació no, biquini total, eh?
Sí, sí, almenys sí, és poc atractiu, per entendre.
Mira, jo estic igual que tu una mica. En lloc de llom, tonyina.
Bueno.
Llavors, Toni, com veus, et necessitem.
A veure, necessitem que ens facis una proposta d'un plat de tàper. De dir, escolta, proveu això, que és ràpid, fàcil i és diferent.
De tàper, mira, sobretot has d'obrir la nevera. Què et trobes? Pues de lo que trobes, fas el tàper, tan senzill com això.
Ja,
però... Llavors, jo, per exemple, hosti, tinc una tomateta, mira, guai, hi ha uns calamarsets per ahí i m'han quedat dos musclos. Cagón de... Miro a veure que, si tinc pasta, si tinc llegums, i trobo que tinc unes llegums que es diu llentia caviar o beluga, petitones, guapíssimes. Faig un sofregit, li llanço un toquet de brandi per aromatitzar, els calamars los fico, los músculos, quan s'han d'obrir los retiro, i fico les llenties. 15 minuts. Torno a ficar això i ja està el tàper fet.
Caram. Què m'estàs dient?
Pues sí. I a més un aspecte de caviar que sembla que estàs amb el zar de Rússia.
Jo no coneixia aquest tipus de llentia.
Pues guaita.
És fàcil de trobar?
La posto a Lleida en molts puestos, sí.
Sí?
Sí, sí.
Com has dit que es diu?
Llentia, beluga o caviar.
Beruga o caviar?
Té una cocció molt ràpida i és una llegum que està fantàstica.
Ah, sí, és més petita que la...
Més petitona, sí. De fet, té el tamany del caviar. No s'ha de rentar gaire. Són molts... O sigui, no és la cocció de qualsevol llegum que és molt més llarga i te fa superràpid, no?
Home, 15 minuts o...
No, no, ja està. O sigui, i abans pues, te pots fer una amanida o si vols de segon... Pues lo mateix, no? A veure, què tens a la nevera? I l'opció de la planxa està molt bé, però també pots fer un petit marinat, no? O sigui, una cosa que quan la tastis dius, hòstia, pues està... Per això se feien antigament els escabetxats que conservaven els productes, no?
És veritat, els escabetxats també són molt soferts. Mm. Sí. Ricard, tu estàs pensant el mateix que jo, de quina diferència la nevera del Toni
sí,
de la meva, no?
Sí, estava pensant que, vale, jo obro la nevera i la meitat d'ingredients no els trobo, però bueno, però els puc anar a buscar.
Parlar de quatre, només.
Sí, sí, però els puc anar a buscar.
Però això és el que diem sempre, el cap de setmana, que potser tenim més temps i ens podem dedicar més a cuinar, llavors hi ha aquelles restes, no, Toni, que és amb el que sobrevivim tàpers diferents durant la setmana.
Correcte. Jo tinc una filla que és mestra i bueno... Los seus tàpers són... Es prepara bròcoli, es prepara car... Es prepara hasta bocates per tota la setmana, ja, pureta.
Sí,
I los congela.
Això ja és professional, nivell feia, professional.
Sí,
eh?
Sí. O sigui, va tirant de beta tota la setmana. Bueno, s'ho manega així i menja molt variat i molt bé.
Clar, bueno, si ho tens ben pensat, no,
hem de planificar.
Va bé, eh? No, va bé, perquè entre setmana, encara que vulguis, hi ha dies que arribes molt cansat o arribes molt tard, i posar-te a cuinar per l'endemà costa.
Sí, s'ha de planificar. Doncs mira, molt bona idea la d'avui.
Escolta, el dia que ho provis, a veure quina cara foto, fan, no? Els companys. Eh? Sí, sí, i foto.
Vinga, pots variar qualsevol ingredient, perquè algunes... O sigui, algo de glasca, o el porfet també hi ha car, però jo, no sé, a la tendència aquesta de anar... T'has de cuidar una mica, no ficar grasses i coses, no?
Molt bé.
Uns calamarsets. Molt bé, molt bona idea. Doncs escolta, la setmana vinent més cuina, Ricard, però ja ens posem més nadalenc,
home,
no?
Home, la setmana vinent, Toni, ja t'avanço que et demanarem un plat per quedar bé amb convidats a casa.
Ai.
Bueno,
vés
fent
memòria.
Donem idees pels menús de Nadal.
Vés fent memòria.
Anirem pensant, a veure.
El Toni Aggio. Ai, el Toni Aggio. El Toni de l'Aggio, perdó. Toni Márquez de l'Aggio, del restaurant.
Molta gent apunta. Toni,
és veritat.
Toni Aggio, sí,
Toni
sí.
Aggio, sí.
Esteu al carrer Templers número 3 de Lleida. Toni, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies.
Nosaltres, Mònica, fem una pausa.
Això,
i després a veure què ens posem.
Que venen corbes.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen
López? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Los expertos en libertad saben qué moto quieren. Los expertos en llegar antes también. Y lo mismo los expertos en viajar a su manera. Igual que Línea Directa, que como son los motoexpertos, saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecto.com. Una compañía Bankinter.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
No sé jo, Ricard, si a la data que estem tens ja preparats els models de Nadal.
Els meus models?
Els teus models.
Els meus modelets. Mira, jo... alguns sí, eh?
Sí?
Jo tinc alguna cosa pensada.
Ah, sí?
Ja he comprat algun complement i alguna cosa. Sí, sí, sí.
Amb això sí que no m'ho esperava. I per la cara que ha fet ella... Ella tampoc s'ho esperava. Leida Martí, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Com estàs? Doncs
pues bé, molt... Sorpresa.
Sorpresa.
Sí. Sorpresa. Anava a dir bé, molt bé, però no, realment estic molt sorpresa.
Sí, que sí, que
jo... Jo també,
jo alguna cosa que ja tinc una camisa, un jersei... I... Sí,
mira.
Sí.
Sí, Ricard, el previsió aquest any. Jo no ho havia vist en la vida, això.
Jo mira. Això, a Leida, jo que fa anys que el conec, això sembla que és una feina que t'ho hem d'agrair en part,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Vols dir?
Sí. Sí. Hem aconseguit alguna cosa, eh? Una petita victòria.
El 24 de desembre he anat a comprar alguna vegada roba.
Eh? Sí.
Ah, sí? Sí,
no.
Una pena.
Eh? Jo, sabeu, ara us explicaré una intimitat. Jo, com que a casa meva vivim al mateix edifici, són com la rua del Percebe, saps?
Sí.
Vivim al mateix edifici. Jo, a mi una cosa que m'encanta és que baixo a sopar amb les pantufles.
Oi, què dius ara?
Us ho prometo.
No m'ho puc creure.
Oh, no, ja t'ho pots creure.
Pijama
ja.
No.
No, pijama no, però...
Mira,
però...
jo me l'imagino tota divina, el vestidet així, tot ficat amb les mitgetes de topitos, aquí les arracades aquelles grosses que porta ella quan s'arregla i tal, i les pantuflilles.
I les pantufles. Jo és que, mira,
bueno, però igual les porta a joc.
Soc senzilla.
Sí, potser les porta amb estràs, sí, també.
Pantufles d'estràs. Mira, doncs això no, és una compra, m'acabes de donar una idea ara. Deixaria a tothom, a tota la família, esparverada. Però sí, és així, mira, som així.
Bueno, comoditat davant de tot.
Comoditat davant de tot. Però bé, Aleida, tu tens ja coses preparades per festes, no? Allò, perquè ara ja no és només els dies de dinars en família, sinó que ara ja sopars d'empresa, d'amics, compromisos, cada dia, pràcticament.
Correcte. Hi ha gent que té, l'altre dia, per ficar-nos d'acord a la feina de quan fèiem el sopar de Nadal, va saltar un parell i diu, jo és que tinc tots els caps de setmana compromesos, ja d'aquí fins per Reis. Jo dic, mare meva, dic, quin estrès sapiguer el que t'has de ficar cada dia al sopar, perquè si no coincideixes amb la gent, encara, però sempre, quan són tants grups, sempre coincideixes amb algú, i clar, dues vegades igual és com les bodes, això, que no pots repetir look. Saps?
No, però sí que és veritat que és un tema, perquè a més és complicat els sopars d'empresa, no? Això ja n'hem parlat més d'una vegada, que et poses sempre ja, no? Qui va massa festa, qui va massa poc arreglat, no hi ha...
I sempre surten els comentaris, quan portes tres copes de més, sempre surten els comentaris, has vist aquell, i has vist aquell, però de tothom, jo crec que és natural.
Sí.
Però
sí,
bueno...
Però bé, sí que s'ha obert la veda amb ja l'època nadalenca pel que fa roba, perquè jo he vist molt brilli i brilli a Leida. Però
sí, aquest any és tendència total.
Sí,
Jo estic encantada.
No, ja.
Però amb dones només?
Bueno, vosaltres, si us voleu posar una corpeteta de brilli brilli, ah, també que sigui tota benvinguda. Ui, Ricard,
no, ui. A veure, jo no me la veig, però jo si un home se la posa i li queda bé i se la sap combinar, cap problema.
Perquè tu ets de corbata, que et dies de festes?
No.
De pajarita?
No, no, tampoc.
Casual.
No, sí.
Casual.
Totalment.
Bé, casual. Doncs anem a que la Leida, que nosaltres... Ella ha portat un tema preparat, Ricard, i estem aquí divagant.
Ah, no és aquest el tema?
Sí. En part sí.
L'estem enllaçant.
Val. Sí.
Enllaça.
Doncs mira, una de les tendències d'aquesta temporada per festivitats nadalenques, sopars de Nadal i trobades d'amics invisibles, doncs és els bodis. Els bodis és una peça que portem ja, és la segona temporada que es porta bastant, que l'estem veient molt.
Sí.
El que passa que jo crec que ha arribat amb el seu punt apocalíptic, no? Sí, ho... Bodies, vale?
A tot arreu.
Gires el cap body. Fins i tot és que l'intimissimi ja té bodies per anar pel carrer.
Que jo t'he de confessar que potser ara tu, avui, m'obres un altre món, Però jo no ho veig còmode, allò que seria còmode. Ja sé que el meu nivell de la pantufla és una altra cosa, però el body...
És que has posat el nivell molt
alt. Ja. Molt baix,
sí.
Depèn de com ho miris. Però jo el tema body no el veig còmode. No sé, potser ho és,
Bueno, jo sincerament no sóc de tendència d'utilitzar el body, vull dir, no en tinc cap, vale? Però, per exemple, a ma germana, que sí que a ella li agraden i els utilitza, se'ls posa... Diu ella que, bueno, que són igual de còmodes, perquè porten els crecs, els xecs a baix de tot, vale, per tancar-los, i clar, després només cal que vagis...
Tothom sap de què estem parlant. Vale? És el moment que has d'anar al bany, que és
lavabo,
incòmode.
Ja està. Vull dir que t'obres els xecs i com si portessis unes mitges.
A més, tema de body sí que ha evolucionat els darrers anys de ser una prenda interior, per entendre'ns, a ser una prenda que la part superior passi a ser com si fos el suèter o el jersei que portes, oi?
Sí, Ricard, has anat a compres?
Ens estàs deixant avui,
no,
Ricard.
però clar, jo ara quan vaig pel·lis comercial, miro els aparadors.
Ah, t'hi fixes,
entenc coses, saps? Sí.
Entenc coses.
Abans no. Clar.
Molt bé. No, és veritat, té tota la raó en això el Ricard, no?
Sí,
és una peça que d'interior ara ha sortit a exterior, no? La veiem combinada doncs amb una americana a sobre, per exemple, ara potser és molt adient per els dies que venen, no?
Bueno, és que si realment us hi fixeu, moltes peces d'interior s'estan transformant també en d'exterior. També, per exemple, els bralets, que són els sostens aquests amb encaix una miqueta més baixos, o sigui, baixos, que tenen una peça d'encaix sota el que són els aros del sostén, que també es porten també d'exterior. Vull dir, s'està començant a... Bueno, perquè està tot inventat, ja. I suposo que, sí, clar, s'han de crear doncs noves tendències, noves maneres de portar la roba. I com que, a més, també ja no hi ha tabús a l'hora de portar peces, doncs crec que també això ha sigut una barrera que s'ha trencat i permet que molts tipus de roba que abans es quedaven a la intimitat ara es transformen i puguin passar més enllà de la intimitat. I, a més, també, perquè, si us hi fixeu, el body tampoc no era una peça que era sexy.
No.
Sexy, o que amb una dona digués, ostres, és que ara m'he de ficar un body. O sigui, generalment, jo me'n recordo que si sentia m'he de ficar un body, era com un buf, un body, saps?
Sí.
Perquè generalment eren d'aquests que eren reductors o coses d'aquestes que eren, una mica esperpèntics, la veritat, no eren per gens bonics. En canvi, ara dius, mira, em vaig a comprar un body. I dius, mira, doncs perquè me quedarà genial i em sentiré superbé amb ell. Vull dir que també han canviat una miqueta els rols aquests de com veure la peça de la roba, que crec que també permet doncs, això, que te'l fiquis més de manera més còmoda i el puguis aprofitar molt més i t'agradi ensenyar-lo, el ser més bonic. Bueno,
vinga,
vamos allí.
Body és una opció per agradar, com dèiem, mira, aquests que potser són més lligats a peça de roba interior, doncs poden sortir a fora, no?, amb una americana a sobre, amb una camisa, però n'hi ha d'altres tipus, no és només aquest més de peça de roba d'encaix, no?
Sí, hi ha, per exemple, l'estrella, que per mi serà l'estrella d'aquest Nadal, que és el body amb brilli-brilli.
Oh. Que clar, aquest evidentment no és per portar amb res a sobre.
No, vull dir, aquest d'aquí realment, generalment també els fan amb màniga llarga moltes vegades,
sí.
Per tant, vull dir, et fa de samarreteta. I aquesta d'aquí, per exemple, jo combinaria amb una faldilleta també així de lentejuelas i fas un tot el look, o, per exemple, una de flecos, que aquest any també es porta molt, que li agafes una miqueta de volum, i després, o negra, que és una bàsica, ja li dones el toc amb la part de dalt, o simplement, vull dir, amb un pantaló així ben estretet de tall alt, i un cinturó estramadet, que també queda una miqueta més discret.
És que estic pensant sí. jo amb això que has dit ara.
Sí, t'estic veient encara estic... pensativa.
Sí, perquè has dit, clar, el body, el brilli, brilli, llavors has dit amb faldilla, amb flecos, per exemple. Clar, estem en aquest punt en què es permet un cert nivell d'excés, no?
Sí.
Per Nadal, perquè, clar, vull dir, brilli, fleco, saps? És com, molt, jo, al meu cap, això són molt, massa coses juntes.
Sí.
Però ara és com que tenim la llicència per Nadal.
Sí, perquè, a veure, això com sempre, eh? Hem de tenir en compte quin tipus de faldilla de flecos és, també. Tampoc, m'enteneu, a veure, no farem, com diu la Mònica, cada any no farem d'arbre de Nadal. Vale? Que aquesta és la seva frase estrella.
S'ha esperat a aquesta frase a sortir a la primera sí. setmana de desembre. Sí. Però ja la tenim aquí.
Ja la tenim, sí, és que ja tardava. Ah, no. Havia de sortir el primer dia que parlàvem de peces d'aquestes. Doncs, bueno, per exemple, hi ha molts tipus de faldilla de flecos. Si, per exemple, anem amb una d'aquestes sedoses i al final de tot tenim un pamet de fleco, doncs ja te queda més dissimulat. Sí que és una faldilla de fleco amb lentejuela, però com que estan de dalt a baix, i a més, com que es porten tant la mida midi, ja és més llarga de lo normal. Clar, sempre estem parlant de faldilles midi, eh? O sigui, que crec que potser m'ho he deixat de dir al principi. O sigui, de minis, jo sincerament, si voleu una mini, me la ficaria en negra, una bàsica. No d'aquestes més lo que és estremades. Ho faríem una més bàsica. Per què? Perquè si no us veureu too much. Vull dir, allò de dir, uau,
no, és veritat, s'ha d'anar. És que la línia és molt fina, eh? Però bé, si està permès el brilli-brilli, estic pensant en sopars de Nadal, potser també combinat amb una cosa més bàsica, a sota, per exemple, no? Uns pantalons o una faldilla, bueno, ja et dona el toc de festa, no?
Sí.
Ja vas bé, ja et soluciona.
Sí, quedes, ja vas més discreteta i també vas pues, molt arregladeta i a la moda. Després, un altre, ara portem com si diguéssim lo clàssic a la part de dalt, el tema del body. Hi ha molts bodys que si us heu fixat no són més aviat arrapats que van com si diguéssim la teva segona pell, sinó que són més tipus blusa.
Sí.
I després que
més van sueltets,
molt, sí,
no?
Van molt sueltets i fins lo que és el tema del melic, després aquí és quan se t'atanquen i se te transformen en el tema de la calceta, entre cometes. Aquests d'aquí els trobo superbonics també, que són, pues, això, més clàssics, passen una miqueta més desapercebuts, però són còmodes perquè la peça no se't mou. De dalt tens el volum que necessites, però com que va amb la calceta ja incorporada al seu body, pues, són bastant còmodes de portar. També doncs, amb una faldilla de tubo, d'aquestes amb pell, que aquest any també es porta tant la pell, queda molt bonic. O ficaria doncs, això, un pantaló, per exemple, ara que es porta tant el leopardo, amb un pantaló així leopardo, d'aquests més aviat o fosquets, que també et quedarà molt estremat. Vull dir, feu una combinació o jugar, per exemple, amb un cinturó ben llampant, que també aquest any el tema dels cinturons també es porta molt, doncs és això, fer una combinació d'una cosa més clàssica, que passes una miqueta més desapercebuda, amb una part de sota doncs ben estremada, que és diferent de materials, doncs com és la pell, que són més freds, però que també queden molt bé per un sopar de nit, o amb estampats molt més estremats, que després ja lliga doncs, tot una mica, tot. Fa un conjunt més harmònic.
Molt bé. Se'ns acaba el temps, Aleida, però jo crec que si calla continuarem la setmana vinent amb aquest tema, jo crec que la clau d'avui és que el body és potser una de les peces de la temporada, no?
Sí.
Ha vingut amb molta força.
És que realment...
I de cop?
Sí, realment, vull dir... Els que em quedaven una miqueta per explicar doncs és bàsicament els estampats combinats amb més bàsics, els camiseros creuats... Vull dir que no tinguem por de ficar-nos un body perquè l'encertarem segur i n'hi han de tants tipus que ens donaran un ampli ventall de looks diferents, doncs, amb els determinats sopars que portarem. Tinguem.
Deixem teca per la setmana vinent.
Ah, això mateix. Ah. Ara ja et deixem marxar de pont, Aleida.
Molt bé, gràcies.
Aleida Martí,
gràcies,
una abraçada.
Un petó, adéu.
Ricard, tu i jo tanquem la paradeta per avui, però ens tornem a parlar demà a la mateixa hora.
I tant que sí. Vaja. Apa, fins demà.
Adéu.
A la CR Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La CR Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Con la app VertiDriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 16 de diciembre tienes 100 euros de descuento en portátiles y ordenadores todo en uno HP a partir de 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y 3 meses de seguro gratis.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Molt bé, doncs 30 segons per sobre de dos quarts de dues, directes cap a les dues, avui dimarts 4 de desembre del 2018, hores d'ara amb 11 graus a la ciutat de Lleida, la sensació tèrmica deu ser més baixa, perquè veig el Paco que no s'ha tret encara la bufanda, assegut aquí als estudis, però vaja, que comencem la tertúlia dels polítics, sempre ben acompanyats, avui està amb nosaltres el Joan Manel Alés. Joan Manel, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Joan Manel, que crec que havies vingut una o dues vegades ja.
Sí, potser és la tercera, no?
Ah, mira.
No acabo... Sí.
Com a mínim una.
Una segur.
El nom, evidentment, no m'he recordat, li he demanat, això ja és habitual, per tant... cap problema, estàs aquí en representació del PSC, la Eva Lega per la Crida CUP. Eva, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, molt bé.
El Joan Vilella, que repeteix dues setmanes seguides del Partit Popular. Joan, què tal, bon dia?
M'han castigat una altra vegada.
Home, t'han castigat.
Escolta, sí, l'altre dia es veu que ho devia fer malament i avui m'han dit, doncs repeteixes. Venga.
Bueno, si ho dius així, vale, però castigar venir aquí no, eh?
No, venir aquí, sempre és un plaer.
Paco Cerdà, del PDeCAT Junior, que ens ve de fer el salt la setmana passada. Paco, què tal? Bon dia.
Bona tarda.
Escolta, què, fa fred o què?
Hosti, sí que fa fred.
Fa fred.
Sí, mires allà i diu Barcelona 18 graus, Cambrils 20...
Però si tu ets un home de muntanya. Vull dir que vas a la muntanya, a més hi vas a l'hivern, quan neve i tot.
Per això vas abrigat.
Ja.
Aquí el problema seria vindre amb jersei, com ha vingut el Córdoba, que demà veuràs que estarà al llit.
Bueno. El Paco és un home de muntanya, però també és un home gran i ja comença a tirar més per al sol.
Una mica no. Menys que tu, però... Ah.
José María Córdoba, de Ciutadans, què tal, bon dia?
Hola, què tal, bon dia.
I també està amb nosaltres avui la Núria Marín, d'Esquerra Republicana. Núria, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Per primera vegada en moltes setmanes tenim majoria d'homes. Ah. Sí, perquè normalment és o paritat o majoria de dones. Mm-hmm. Ho dic com a curiositat, que jo als partits ja sabeu que no demanem nosaltres persones, truquem al partit perquè vingui que envien a qui vulguin, però com a curiositat, per primera vegada en moltes, aquest curs que no havia passat, bueno, pues tenim 4 homes i 2 dones. Bueno. En fi, jo us llanço temes sobre la taula i ens quedem on vulgueu. Per exemple, bueno, ja sabeu que ahir va morir Josep Lluís Núñez, expresident del Futbol Club Barcelona. No sé, és un tema no polític, però bueno, que ens va agafar així una mica d'imprevist. L'atur ha pujat 96 persones a Lleida, és pràcticament doncs, el mateix. Van agafar un motorista a 188 km per hora l'altre dia i aquest cap de setmana doncs, va haver eleccions a Andalusia. No sé quin tema preferiu tocar. El més polític, potser, eh?
Tria tu.
Sí, no...
Tu però aviam, eren esquers, eh? Era per anar directament cap al tema que suposo que... que segueix havent a les barres de bar, a les sobretaules, els punts aquests on no tira els ascensors, perquè allí el tema més parlat és la meteorologia, però sí que és veritat que el diumenge va haver eleccions a Andalusia, però que evidentment a ningú se li escapa que es miren sota un punt de vista a nivell nacional també els resultats. Hi ha hagut una davallada del PSOE, hi ha hagut una davallada del Partit Popular, hi ha hagut un ascens de Ciutadans i hi ha hagut l'entrada d'aquest partit anomenat Vox, que segons les enquestes li estaven donant una forquilla, si no recordo malament, entre 2 i 4 i finalment han aconseguit 12 cadires. No sé si, bueno, per començar, com valoreu els resultats i com preveieu que això pugui afectar, per exemple, a les eleccions de municipals del mes de maig, si és que poden afectar d'alguna manera.
Home, si m'ho preguntes a mi, jo estic encantat.
Us ho dic a tots.
Hem passat de 9 diputats a 21, o sigui que algo estem fent bé allí, suposo. Sí, jo crec que hi ha dues coses que són importants, dos xifres. Una és la pujada nostra, jo penso que és importantíssima. Tothom deia que, bueno, que es volia col·locar ahí en la dreta, extrema dreta i demés. A nosaltres no ens ha afectat absolutament res. De fet, la pujada de Vox, d'aquest nou partit que sortia ara, si ha afectat algú més ha sigut el Partit Popular. A nosaltres no ens ha afectat gens ni mica. I fins i tot m'atreveria a dir que també ha afectat el Partit Socialista. És un partit que ha entrat nou amb molta força, un partit que jo crec que ha vingut a quedar-se. Si llegeixes una mica el que escriuen aquesta gent o el que portaven al programa, de moment és, bueno, hi ha matisos que ja comences a veure una mica que hi ha una mica d'extrema dreta en quant al tema del feminisme o de l'LGTBI.
Si no vols fer una mica...
De moment. Jo conec
ni una mica, vaja, bueno, però vaja.
Jo a tothom, a tots els que entren, perquè jo me'n recordo que nosaltres també quan vam entrar... també ens van dir, ens van posar un San Benito que no es corresponia. Jo espero a veure què diuen, a veure com actuaran, i a partir d'ahir jo començaré. Ja dic, hi ha matisos que ja de que aquesta gent tira una mica cap a la...
Ho van dir a Vista Alegre, no?
Per això.
Joan Manel, no sé si el resultat inesperat per part vostra...
Bueno, nosaltres vam anar com a totes les eleccions a Andalusia. Susana crec que ha fet un bon paper, no centrant-se al tema catalanista i al tema de Catalunya, i evitant entrar en debats com són l'eliminació de les autonomies i tot això que està presentant l'altre partit, mentre, bueno, la dreta andalusa va entrar en tots aquests debats en el tema de... però molt defensors de la Constitució, però volen eliminar les autonomies i tot això, no? No sé, jo avui aquest matí ho comparava, aquest resultat el comparava, no?, amb la picaresca, amb el Lazarillo de Tormes, mentre els partits polítics com el PP i Ciutadans estaven preparant, estaven intentant rescavar els vots de PSOE, aquests vots que podien perdre allí per aquesta desafecció o aquest... on d'haver estat massa temps al poder, no? Tenien el sac trencat i hi havia algú que els estava traient per darrere, no? Lazarillo, el sec li va foradar per treure-li el vi i el sec estava encapritxant de ficar-hi més vi. Doncs això és el mateix, no? Vox ha pujat agafant la sortida de vots, diguem, de PP i Ciutadans en tota la zona d'Andalusia.
I Ciutadans?
Eh?
Que et refereixes? Que ens ha tret vot als Ciutadans?
Jo crec que sí, perquè vosaltres teníeu allí un vot... Pensa que l'entrada d'un nou agent polític a qualsevol nivell, sigui Andalusia, sigui estatal, fa córrer el ventall.
Home, si tens nou diputats, si puges a 21, no sé, jo no veig jo aquí on s'han pogut treure vot.
Perquè estan en la dinàmica de Vox.
De fet, sí, estan en la dinàmica.
Sí, estan en la dinàmica de Vox.
No, a veure, els partits que han baixat, com el pugui ser PP... Això és una lectura que també es fa, no dic que la fas allò, es fa, és que PP ha perdut vots per ser massa tou. Per tant, si PP i PSOE han perdut vots per ser massa tous amb el tema estrella, que era el catalanisme, l'independentisme, que és el tema estrella del qual la persona que es presentava per Podemos s'enqueixava en els debats cada vegada, i fa que Ciudadanos no baixi, doncs vol dir que Ciudadanos tou no és. per això deia jo que probablement no baixa perquè està en la dinàmica de Vox.
Esteu al centre dreta.
Bueno, és lo que percebe... jo dic que pot ser que és el que percebeixi la gent. Una cosa és el que tu creguis i l'altra és el que la gent percep.
Sí, baixa el PP, puja Vox. Baixa Partit Socialista, puja Podemos. O sigui, què passa? Pues que en aquests partits el que fan és que els extremos s'aparten una mica de lo que és, de lo que és el partit, que és la...
El discurs de Ciudadanos és una mica més, més dolcet, si vols tu, però acaba dient moltes coses de les que diu Vox.
Perdó, que estàvem girant cap aquí, Joan Manel, no sé si tenies alguna cosa més, si no passem a l'aigua.
Sí, no, és això, jo entenc que ha mermat part dels vots, això, l'entrada d'un nou agent polític i la moguda del ventall ideològic o partidari en aquella zona en concret.
Eva Lega, evidentment, sense partit a la zona d'Andalusia, però no sé si...
Però molta solidaritat, això sí.
Com ho valoreu amb clau catalana? És a dir, aquestes eleccions que hi ha hagut i aquests resultats, sobretot. Més que les eleccions, els resultats.
Jo crec que ens ho mirem com a fraternitat entre pobles, més aviat. No ho sé, no ho han valorat. El que sí crec que és una evidència és que hi ha hagut una resposta a un mal govern. Això... crec que és una evidència, sigui pels motius que siguin. A partir d'aquí, les respostes que sembla que s'ha donat des de la població van amb camins una mica del desastre, i que no hi ha hagut una resposta real des de l'esquerra per combatre-ho. Si tenim en compte, encara falten tots els estudis per treure de qui és d'on han sortit aquests vots cap a l'ultradreta, però té una majoria aclaparadora al poble, crec que és el poble més pobre d'Espanya, on les propostes que s'estan fent des de Vox, i Vox té una participació molt alta, no, ara no sé el número, però molt alta, són en contra de la pròpia gent, donant suport a l'escola privada, donant suport a tot tipus de privatitzacions i liberalitzacions. Què és el que ha passat aquí? Ahir vaig veure unes entrevistes que es feien a persones del carrer i no tenien ni idea del programa de Vox, però tenien claríssim que votarien a Vox. Llavors aquí hi ha molt a estudiar, crec que serà una font d'estudi important, perquè el cap i com anem sembla ser que no han votat, o sigui, sí que Vox està encapçalat per senyoritos, però no, els que es voten no hi ha tants senyoritos per votar. Llavors alguna cosa més està passant i hi ha el discurs racista, el català i el racista, ple de mentides i calúmnies sobre la realitat que es viu a Andalusia, perquè els immigrants treballen, paguen els seus impostos i no tenen dret a votar.
Recordem que l'abstenció ha estat de més de 2.602.000 persones que podien anar a votar. La participació es va situar al 58,65%. Joan Vilella, el Partit Popular ha passat de 33 a 26...
Sí, indubtablement, vull dir, en aquestes eleccions el Partit Popular, i això ho veu tothom, pues, ha perdut suport, ha perdut 300.000 vots i 7 diputats pel camí, no? Aleshores, dius, quina lectura em pots fer d'aquestes eleccions a Andalusia? Primer, hi ha tres factors importants per mi. Un és la baixa participació. Una baixa participació que per mi és un vot de càstig al govern de la senyora Susana Díez i als casos de corrupció dels ERES. La gent ha dit, escolta, nosaltres no volem continuar confiant en aquesta senyora, i molta gent que potser en anteriors eleccions votava Partit Socialista, doncs ara ha preferit quedar-se a casa com un vot de càstig per la manera de governar de la senyora Susana Díez i pels casos de corrupció que té el Partit Socialista Andalusia, concretament els ERES.
L'abstenció aproximadament ha pujat un 4%, un 4%.
En segon lloc és l'erupció de Vox, i llavors dius, ningú s'ho esperava que entrés amb tanta força al Parlament andalús, i llavors dius, quins motius pot ser que hagi entrat amb tanta força Vox al Parlament d'Andalusia? Primer, penso que també ha estat un vot de càstig, en aquest cas al senyor Pedro Sánchez. Andalusia li ha castigat la moció de censura que va fer el govern de l'Estat i amb qui ha pactat per ser president del govern. I segon, molta culpa d'aquesta entrada en força de Vox la de també als independentistes de Catalunya. També ha set un vot a favor de Vox, una mica en contra de el sector independentista de Catalunya. La gent està cansada de tot això. Llavors Vox s'ha presentat com una força que faria front a tots aquests problemes que actualment arrastre l'estat espanyol, no? I el tercer factor per mi és que el sorpasso que esperava donar a Ciutadans no l'ha donat. Ciutadans ha quedat com a tercera força i el sorpasso que volia donar quedant com a segona força, pues no ha arribat. Aquest sorpasso no ha arribat. I ara, pues, jo penso que la pilota a l'hora de canviar el govern d'Andalusia està a la teulada de Ciutadans i ells tenen que dir el que volen fer. El que volen fer. Sí, ho heu dit, però la majoria de ciutadans no recolzen el que vosaltres heu dit. Per tant, ja crec que ja va sent hora que digueu clarament què voleu fer. Si voleu recolzar un govern de canvi a Andalusia o voleu tornar a recolzar a la senyora Susana Díaz. Jo penso que aquest és el debat i aquesta és la pregunta que està sobre la taula.
Amb la moció de censura no vam comentar que s'havia de recolzar el partit més votat?
Perdó?
Quan va sortir la moció de censura, la posició de PP i Ciutadans era que el partit més votat era el que havia de governar.
Sí, jo pregunto al Partit Socialista quan ha recolzat el partit més votat.
Pregunto.
Quan ha recolzat el partit més votat?
És la meva pregunta.
Jo et repregunto a tu, perquè vosaltres, a totes les eleccions que hi ha hagut i que en aquest cas ha guanyat el Partit Popular i s'ha quedat a un vot de la majoria absoluta, vosaltres sempre heu recolzat els partits que han perdut. Per tant, a mi no em donguis lliçons d'aquesta mena. No em donguis lliçons d'aquesta mena.
No volia donar lliçons.
Perquè el meu culpa primer us el teniu que aplicar a vosaltres. I després quan us apliqueu el meu culpa, després sí que em pots demanar explicacions a mi.
Acabem amb la roda. Paco Cerdà, PDeCAT i Unió, que tampoc doncs, teniu representació a la zona d'Andalusia, però com valores durant la campanya electoral s'hagi fet tanta referència a Catalunya, justament amb una comunitat que està força lluny?
A veure, la primera és la identitat d'un partit està clara, és a dir, ells se fa una reunió europea de partits d'ultradreta i ells van, és a dir, hi està Le Pen, Savigny, etc. És un fenomen que estem tenint a tota Europa. I
però Espanya no l'havíem tingut encara.
Exacte, per sort aquí no la teníem.
Vox, per si voleu més xifres, ha passat de l'any 2015 de tenir 18.000 vots a prop de 400.000 el 2018.
Pues per això que... I preguntava si presentaran a Lleida. Avui ha sortit un article de l'Ignasi Calvo que, a més, presentava el programa de Vox per Lleida. És a dir, òbviament...
Estan treballant.
I deien concretament, i ho llegeixo literal, és a dir, propostes per a Lérida, per Lleida, i diu defensar la unitat d'Espanya, defensar la família i el respeto a todos, defensar l'escola pública de qualitat i defensar l'escola concertada, defensar el uso, defensar, serà defender, no?, però ho diuen a mitges, no?, de l'uso de l'espanyol com el català i l'inglès en l'àmbit educatiu, defensar l'uso de les llengües escrites espanyola, catalana i inglesa en los carteles de los organismos oficiales i no oficiales de la província, sí. Mejorar la eficacia del servicio de salud pública, defensar las pensiones dignas y la calidad de vida para nuestros mayores, acondicionar las balsas de PICAT para el disfrute de la población leridana, piscinas cubiertas climatizadas para la temporada de otoño, invierno y primavera, a favor de la inmigración controlada y legal, y empleo para los españoles.
Las bases y las piscines.
Y empleo para los españoles y un porcentaje según las necesidades del mercado laboral cubierto por los no nacionales.
Eso es lo municipal.
Es bastante más soft que lo de Andalucía.
Sí. Sí. Bueno, es que localmente no es ya el tema de piscines.
En nuestro partido.
Es que tú...
No, bueno, el tema de las piscines también, ¿no?
Aparte de las tres lenguas, enseñamiento ya se está haciendo.
No la usé cata presupuestos.
Bueno, el tema de les bases és un tema que ens el podem fer mirar tots plegats.
El tema de les bases el portem tots, em sembla, tots a tots els programes.
Sí, però no es fa res.
Però és important, ficar-ho damunt de la taula, això és una proposta que fica Vox i fica propostes per a Lleida i que, a més, amb un article magnífic de l'Ignasi Calvo estava. Per tant, jo crec que estan... i que s'ha vingut per quedar i que el tindrem aquí dintre de 5 mesos. Això és una obvietat.
Núria Marín.
Sí, a veure... quan sembres anticatalanisme, corres el perill de que el reculli un altre. I això és el que ha passat a les eleccions. Vull dir, hi ha hagut el PP i fins i tot el gent del PSOE que ha fet anticatalanisme, que els hi sortia molt rentable a les eleccions a l'estat espanyol, i perquè vull recordar que el PSOE va recolzar el 155, I això els ha sortit rentable. Què passa? Que quan surt algú que els adelanta per la dreta, doncs recull el que ells han sembrat. I això és preocupant. És preocupant perquè passa a Andalusia, està passant a Europa, i no ho sé, sembla que els hi donguem patent de cor. A mi em perdonareu, però quan un partit es presenta amb idees antidemocràtiques, no s'ha de poder presentar en unes eleccions. I ho dic així, de dur i de clar. Perquè aquests senyors de Vox, el que portaven al seu programa electoral són propostes clarament antidemocràtiques. I per tant, ens podem trobar, i no només aquí, sinó a la resta d'Europa, que no ens en donarem compte i trobarem la ultradreta governant Europa. I ens passarà com va passar a l'època de Hitler, que vam dir, i com ha passat això? Doncs comencem-ho a fer mirar com passen les coses. Dit això, a mi d'Andalusia el que em preocupa més és aquest, que treguin rèdits de l'anticatalanisme i la pujada de Vox. I em preocupa una altra cosa. Quan el votant d'esquerres no troba referents, es queda a casa. Per tant, l'esquerra, també, i m'incloc, fem-ho mirar. Perquè quan la gent no troba referents, doncs passa el que passa a Andalusia. I parlo de l'esquerra andalusa, parlo de l'esquerra a nivell espanyol i parlo de l'esquerra a nivell europeu, perquè els europeus tampoc estan trobant referents a l'esquerra. I quan no troben referents a l'esquerra i es queden a casa, doncs els altres en treuen benefici. Jo, de veritat, és una situació que penso que és molt preocupant. Estem humanitzant el franquisme, estem trivialitzant el franquisme, i quan se trivialitza el feixisme, quan se humanitza el feixisme, passa això, que apareixen partits que pugen. Però sí. Perquè l'estem fent no tan dolent. Bueno, eren persones, bueno, eren filàntrops, bueno, a Hitler li agradava Wagner, i estem arribant a aquest punt, i és molt perillós.
Hem fet la primera ronda, demaneu tornar, ha demanat la Eva, després José María.
Que abans me preguntaves en termes de municipals,
sí.
Que no hi ha respost. Val a dir també que el partit independent...
Bueno, clar, ho preguntava sí, justament no, perquè no. Fa 20 anys sí. Potser no era tan rellevant, però avui en dia, en un món ja tan globalitzat, que el que passa a l'altra punta ens pot repercutir a casa, evidentment, amb una tertúlia municipal, doncs tenim eleccions al mes de maig, per això.
Val a dir que Adelante ha tret més vots que és que no en parlem, però bueno, ha tret una aposta clara d'esquerres que ha tret més vots que vots, que Vox. I a les municipals es presentarà una nova força política, que és una força política independentista Andalusia. Això tinguem-ho en compte perquè entrarà un nou agent polític que esperem i força, que tingui molta força i que està parlant d'una autonomia més gran, d'una independència i d'una sortida endavant d'Andalusia. D'altra banda, el senyor Vilella voldria comentar-li que diu és que quan la gent està molt farta de lo que està passant a Catalunya, que dius, prou de feina tenen, però bueno, amb lo seu. Però bueno, d'acord, és que les respostes que estan donant és il·legalitzar partits. Aquesta és la resposta que està donant Vox. Vull dir que si vostès estan donant ales amb
els
això...
Els que haurien de ser il·legals, també, diguem, ells.
Llavors, diguem, vull dir que parlem clar tots. Perquè estan demanant, aquí hi ha tres partits polítics que volen, bueno, m'imagino que estem els tres a la llista, no?, per haver fet una postura per voler la independència, llavors és que no hi ha, bueno, estem al punt zero, no, tornem a estar, no hi ha voluntat de diàleg sobre un conflicte que hi ha a Catalunya, que és, bueno, que hi ha la meitat de la població que vol la independència i no se'n vol parlar. I paral·lelament, torno a repetir, el discurs racista.
Això, sense saber-ho, precipita aquests resultats també eleccions nacionals. Li demano la paraula a José María Córdoba. No t'ho pregunto tu, José María.
A mi el que m'agradaria dir és que ara ens estem ficant les mans al cap perquè em sembla com si estigués entrant ara l'extrema dreta a Espanya. L'extrema dreta ja fa temps que ha entrat a Espanya, bueno, i més concretament aquí a Catalunya.
No, l'extrema dreta no s'ha mogut d'Espanya. Lo dejó atado y bien atado, generalísimo.
Si vols saber el que és un missatge d'extrema dreta, només tens que agafar los comentaris o los diferents artículos que ha escrit el mismíssim president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Torra. Ja, com es califica la gent que no parlem o que tenim com llengua materna el castellà,
és que no és cert,
o que tenim que no és
igual,
cert.
És igual, no val la pena.
Oye, si vols t'agafo ara mateix i te fico i te començo a llegir que ja s'ha llegit tot arreu,
José María,
que no és argument.
Depèn de com si llegeixis pot d'altre, jo no dic que no.
Escolta, perdona, però si dic que els que parlem castellà som monstruos o tenim un problema al nostre ADN. Això no és un discurs no d'extrema dreta.
No està parlant
jo és que m'ho faria mirar. O sigui, jo entenc no a l'esquerra...
No és del meu partit, però no està parlant en aquests termes.
Entenc a l'esquerra republicana que ara esteu justificant l'apollo que l'esteu donant al PDeCAT. Ho entenc? I de més. Però, de veritat...
No és qüestió d'apollo o no apollo. No ho entenc res, perdona.
Aquest és un missatge de
neutralitat. És que em sap greu, perquè és que no esteu entenent res.
Efectivament, el missatge, perdoneu, i és que, a més, no és que ho digui el senyor Córdoba, ho digui jo, és que ho han dit.
Ah, com que ho diu el senyor Joan Vilella, paraula de Déu.
No, perdona, jo et dic que no és que ho digui el senyor Córdoba, ho digui jo, però és que els missatges del senyor Torra van ser qualificats de racistes i xenòfobs per una gran majoria, per una majoria de comentaristes polítics d'aquest estat i de Catalunya.
Home, claro.
Per tant, aquí no digueu que no és veritat. Per tant, el que diu el senyor Córdoba té més raó que un sant. Això d'entrada.
Bueno, això penses tu.
Això ho penso jo, i com jo, sí. I com jo ho penso en molt.
Tots els que voten a Vox.
I com jo ho penso...
I com jo ho penso molta gent.
I de la mateixa manera que has llegit l'article del senyor Ignasi Calvo, podries buscar-ne d'altres que feien comentaris sobre el que va dir el senyor Torra.
Jo el que he fet ha sigut descriure un programa de Vox a la ciutat de Lleida.
I també t'invito a que
el llegeixis.
I també t'invito a que el llegeixis i després digues si combregues amb el que va dir el senyor Torra o no. I després dius si et sembla bé o no et sembla bé. I després la senyora Marín diu no, és que s'hauria de il·legalitzar a Vox. Jo això no m'hi posaré. No sóc qui per dir-ho. Però sí que li vull dir que quan es va il·legalitzar a Herri Batasuna, vostès van posar el crit al cel.
Perquè Herri Batasuna no era un partit antidemòcrata.
I Herri Batasuna posava la pistola al clatell a molta gent.
Herri Batasuna no. No fem aquesta trampa. Herri Batasuna no posava la pistola al cap de ningú.
Per tant, siguin coherents. Diu, s'ha d'il·legalitzar a Vox.
Estan intoxicant contínuament.
Però vostès... incoherents totalment quan es va il·legalitzar a Herri Batasuna.
Herri Batasuna no posava la pistola al cap de ningú. Això és el relat que vostès han volgut vendre.
Herri Batasuna ordenava i uns altres executaven.
Això no és veritat. És com dir que Esquerra Republicana era qui manava a Terra Lliure. No és veritat.
La memòria històrica de Franco no fa falta que baixeu tan a baix. Aneu a aquesta gent que per pensar completament diferent a lo que deien los de ETA, les fotien quatre tiros al clatellot, i si estaven els fills al costat també s'emportaven els tiros. I aquesta gent, aquest home, el senyor Otegi, que va vindre aquí a passejar-se per aquí, per les carrers de Lleida, a la mà vostra d'Esquerra Republicana, de la CUP, i del Comú, i tota aquesta gent, aquest home, va tindre sequestrat a una persona més d'un any, sense veure el sol, sense veure la seva família, i aquesta gent que ara abraceu, que dieu que són demòcrates, aquesta és los verdaderos, aquests sí que són los verdaderos, que no són ni demòcrates ni tenen res.
Això ho dius tu.
Una lectura, que és el que s'està demanant, que la lectura es faci des del 36 i que es faci un procés de pau, sinó que cadascú ens estem atacant els uns als altres quan realment no s'ha afrontat que és el que ha passat al País Basc, que no sé, ja han passat al País Basc, doncs entrem-hi, però no sé jo si...
Bueno, al País Basc.
Al País Basc el que passava és que assassinaven a tots els demòcrates. Exacte. Així de clar. Exacte. Aquesta és la veritat del que passava al País Basc.
No era un conflicte armat.
Hi havia un grup terrorista que matava l'altre.
Una pregunta. Uns
ficaven les pistoles i les altres ficaven la nuca.
Una pregunta. I a l'Assa i Zabala qui el va matar? Pregunto, qui els va matar a la Saizabala?
Ja ha sortit.
Bueno, això va ser...
És evident, tothom...
Ens acabem retraient sempre a...
No, és que no és una qüestió d'un retret, és que és una evidència. El que no pots fer és criminalitzar una cosa i no criminalitzar el terrorisme d'estat.
I estic d'acord, va ser terrorisme d'estat.
Joan Manel, que ha demanat el torn.
Sí, jo per tornar més que res, perquè és el que dic, estem en un present que no oblidem que tenim per davant unes municipals que també ens enganxen amb unes europees, que l'extrema dreta està pujant com l'escuma, ja la tenim a Itàlia, a diferents països, i estem retraient-nos als anys 80, als anys 90. No sé,
és que tenim carrers franquistes, perdona.
Potser el que hem de fer
nosaltres
és
també estem humanitzant el franquisme,
potser el que hem de fer és començar a mirar el present, començar a mirar el futur i començar a mirar amb donar solucions. Si no, el feixisme continuarà creixent, continuarà estant, continuarà arribant.
Comencem per fer net.
Perquè la política de racista, de racisme, d'homofòbia, sortirà igualment. els carrers franquistes, l'alcalde, el Fèlix, ja ha arribat amb un acord.
Acord amb qui?
Amb un acord.
Amb ell mateix?
Traurà, bueno...
Ha arribat amb un acord amb ell mateix, perquè va dir, pot estar meu, ell trauré quatre.
Això mateix.
És un acord amb ell mateix.
Això mateix.
No ha arribat un acord amb ningú.
Bueno, però ha estat investigant, ha mirat a veure quins carrers són els que hi havia conflicte, quin conflicte hi havia, quina història hi ha darrere de cada persona.
Pues això
ha
no ho ha explicat a ningú, retirar... però això no és així.
No, mire,
no, perdona, no és així. Se'n va anar a reunir-se amb uns senyors de Memorial Democràtic i li va dir, no hi ha problema per treure'ls tots.
I els historiadors.
Ell va dir, dos de tots i treure quatre.
Però és que aquí
d'un minut, aquí, perquè si algú ha de dir alguna cosa que ho feia de manera breu.
Aquí s'ha de dir tot. El senyor Fèlix Larrosa va anar a reunir-se amb aquests senyors de Memorial Democràtic i va dir, no hi ha problema per treure cap carrer. Però,
és que no hi ha.
Però el que no van dir és que tampoc hi havia cap problema perquè s'hi quedessin.
Això no ho van dir els de Memòria. Doncs
pues per això mateix t'ho dic.
Pues ja estem al cap del carrer.
No diguis només una cosa, digue-ho tot.
Estàs humanitzant el franquisme. M'estàs dient que eren bona gent.
Que té que veure una cosa amb una altra.
Ves que el senyor Sant Genís eren bona gent.
Per mi, el senyor Juan Manuel Nadal Gaya era bona gent.
Eren franquistes.
El senyor Lluís Besa era bona gent.
Pues sí,
el senyor Juan Manuel Gara era bona gent.
A mi m'és igual si era bona gent o no.
Recolzava
un règim feixista.
El senyor Miquel Muntanya era bona gent.
Escolteu que arribem a les dues.
Per a Lleida molt progrés no van portar.
Gràcies per estar amb nosaltres. Han estat amb nosaltres el Joan Manel, Eva Lega, Joan Vilella, Paco Cerdà, Núria Marín, José María Córdoba. Gràcies, bona setmana.
Adéu. Adéu, adéu.
Nosaltres arribem a les dues, demà puntuals, 12:20, aquí a Herrera en Cope a Lleida.